Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Doncs tornem al Sant Cugat a fons avui amb aquesta nota, com sempre, just després de començar la segona hora, donem la benvinguda al Lluís Cabal.
Bon dia.
Bon dia, amb aquest donem la nota, que avui ens vam quedar a mitges amb aquesta novena sinfonia de Beethoven, l'acabarem la setmana que ve, sí. Però avui hi ha temes que ens apremien una mica més.
Bueno, hi ha un tema d'actualitat, aquest proper divendres, el dia 9, al Teatre Auditori, a les 8:30 de la nit, es posa en escena l'òpera Falstaff de Verdi, la producció dels Amics de l'Òpera de Sabadell. Bé, Falstaff és una obra molt desconeguda. Jo he de confessar que fins ara que jo estic a l'orquestra i he estat involucrat en aquesta producció, doncs fins ara jo la desconeixia. Però és una gran sorpresa. És una obra que és una meravella. És un Shakespeare, Les alegres casades de Windsor, adaptada per Arrigo Boito, un gran llibretista de l'època i gran col·laborador de Verdi, i és l'última òpera de Verdi. I és una obra que no sembla Verdi, però sí que ho sembla. És a dir...
Ja dic, Lluís, que a mi Falstaff em sona a un personatge d'un videojoc que no té res a veure amb això, per tant...
Deu ser un videojoc grotesc, potser, perquè no. Falstaff és un personatge una mica bastant grotesc.
Sí.
Però dic que sembla Verdi, però no ho sembla, perquè d'entrada és una concepció de l'òpera molt diferent del que havia fet Verdi fins aleshores. Verdi sempre... Bé, en l'Otelo ja prometia, i aquí ell ja havia pensat en retirar-se, i ell no volia escriure més. L'Otelo el van enredar una mica a través de Boito, i aquí també. Boito també li va posar una mica la mel a la boca perquè fes aquesta obra, i li va agradar molt perquè era una comèdia, i ell accepta una obra de joventut, un Giorno di Regno de l'any del 1840, ell no havia fet una comèdia, i tenia ganes de fer-ne una, i li va agradar molt, Shakespeare sempre és interessant, i s'hi va abocar de valent. És una obra que com et deia, no sembla Verdi perquè no és la típica concepció de una àrea, un recitatiu, una altra àrea, com havia sigut fins aleshores, sinó que és una obra molt lineal, musicalment i argumentalment molt lineal. La música és quasi una mica, jo diria una mica a l'estil de Wagner, a l'estil dels mestres cantaires, a l'estil en el qual la música no és un acompanyament, sinó que la música és el drama. La música forma pròpiament part del drama i acompanya i tota l'estona aquest drama.
Podríem dir que és, no sé, la sensació que m'ha donat en aquesta primera explicació, podria ser una bona òpera per principiants?
Bueno, és una l'òpera, aquest concepte de que una obra per principiants ha de ser una cosa senzilla, jo no hi estic d'acord. Jo penso que és una obra per qui no pels entesos en l'òpera i per qui no, precisament perquè aquesta trama argumental és molt molt tentadora, és molt molt enginyosa i està molt ben presentada, tant argumentalment com musicalment. Mm. I jo ho recomano perquè és una obra en la qual es fa curta, s'ha de dir que és una obra que passa volant, perquè la música t'envolta tota l'estona, t'embriaga, no? I t'està constantment posant en les emocions de l'argument. Per tant, jo la recomano a tothom, aquells que... Sí, com dius tu, per principiants, però sí, tothom que pensi que no l'òpera no va amb ells, que vinguin divendres perquè... Realment, jo penso que s'emportaran una gratíssima sorpresa.
Divendres, per tant, a les 9 de la nit, oi? Entenc?
Això, a dos quarts de 9.
A dos quarts de 9 de la nit,
al Teatre Auditori.
Al Teatre Auditori. Doncs no sé si vols escoltar alguna mica abans de...
Bueno, si vols, posem un moment al principi de l'obra. Veureu que no hi ha ni obertura. Comença l'obra i comença així. Bé, com veieu, és que és ja directe, podríem dir directe a la vena. Eh? O sigui, comença la música i ja comença, a més, ja d'una manera grotesca, no? I ja ens prepara per l'audició. Però, de totes maneres, jo...
Avui, Lluís, no has vingut sol.
No, avui
sol,
no he vingut sol.
Hem deixat aquí guardat
No, jo t'he de dir que jo aquesta obra m'agrada molt, però no en sóc un expert. I avui hem portat un convidat que, perquè ens il·lustri tot això que jo estava explicant, que segur que ho explicarà molt millor que jo, que és en Pau Monterde. Pau, benvingut.
Hola.
En Pau és el director d'escena d'aquesta producció, però bé, el Pau és un home de teatre, és un home amb un currículum extensíssim. Bé, ell ha fet moltíssimes produccions d'òpera i té una tesi, no?, oi?, sobre dramàtica musical, oi, era?
Sí, dramaturgia musical aplicada al Trobador i la Traviata de Verdi.
Doncs té bastant de... Sí que sembla un expert en la matèria, realment. Pau, de fet, Falstaff, com definiries Falstaff?
Falstaff és una comèdia. És una comèdia que el Verdi diu que no s'ha d'interpretar ni com una òpera bufa, com feien els italians, hi ha òperes bufes que són molt grotesques, diguem, fan riure molt, però són poc aprofundides, sinó que és molt més subtil. Aleshores, és una obra que fa riure, i fa riure molt, perquè hi ha molts embolics, hi ha una part d'un acte que és ben bé com un vodevil de teatre. Però és com deia, molt, molt subtil, i els personatges estan molt ben explicats, molt ben definits, i va molt més enllà del que pot semblar a simple vista, del que seria una òpera bufa, del que explicaria una òpera bufa de les habituals, d'aquestes òperes curtes, no?, com el Sir d'Amore o Don Pasquale o òperes així.
I musicalment, deia el Lluís abans, que és l'última òpera de Verdi, què representa en aquest autor, el Falstaff?
Jo crec que en el Falstaff hi aboca tota la seva saviesa teatral i musical, l'aboca en el Falstaff, el que havia acumulat al llarg de tota la seva vida. Ell, ja cap al final de la seva vida, un moment que li fan un homenatge a tots els conservatoris d'Itàlia, diu, no sé per què em feu un homenatge a mi, diu, jo no soc músic, jo soc un home de teatre, deia. I efectivament, en el Falstaff hi ha una gran saviesa teatral. No només per part del Verdi, sinó també per part del llibretista. El Falstaff té un llibret extraordinari de la Rigoboito, com deia el Lluís. La Rigoboito vol fer un llibret que no sigui els llibrets habituals de les òperes del segle XIX a Itàlia, que tots s'assemblen una mica, o que tenen un llenguatge una mica especial que només el trobes als llibrets, no? I ell vol anar més enllà. Llavors fa una cosa que és que, primer, no es limita a agafar només les alegres casades de Windsor, la comèdia del Shakespeare, sinó que inclou una mena de patchwork, diguem, fragments de dues peces més de Shakespeare, que són les dues parts del rei Enric IV. En aquesta obra, el rei Enric IV, hi surt el personatge Falstaff, també. I aleshores inclou fragments del Falstaff i dels seus servents, dels seus seguidors, diguem, a la trama que simplifica de les alegres comares de Windsor. I això fa que sigui una òpera molt rica. Però, a més, el Rigoboito fa una altra cosa, que és que utilitza llenguatge i citacions literals de peces de Boccaccio, de Dante, de Petrarca, és a dir, se'n va en els clàssics de la literatura italiana. Això fa que sigui un llibret molt ric i a la vegada molt difícil. La traducció al llibret del Falstaff és dificilíssima.
Sí, val a dir que en aquesta òpera el llibretista, Rigoboito, era un gran apassionat de Shakespeare.
Coneixia
molt bé, formava part ara no me recordo com es deia, un grup de literats de l'època, però que van
ser
aquests que van ser els primers que van traduir, van fer traduccions molt 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 serioses i documentades de Shakespeare per acostar-lo al públic italià, no? Falstaff, el personatge de Falstaff és un ser, no? Un ser anglès, és un personatge grotesc, un ser anglès ja gran, gras, decrèpit, no? Un personatge molt grotesc, però és molt interessant el que deies tu, Pau, perquè realment la gràcia del Falstaff és no interpretar-lo com una òpera bufa, és a dir, la comicitat i la gràcia, el que realment pot fer gràcia d'aquesta obra, és precisament lo grotesc, però dintre de lo seriós. És a dir, Falstaff no es pren per un personatge de riure, ell es pren per un gran seductor. Ell es pensa que és, que és el... Bueno, que és el
Don Joan, no?
Don Joan, però en sèrio, no? I fins i tot és un home que ha vingut a menys a nivell econòmic també, però ell segueix mantenint un tren de vida desaforat, no? Precisament, doncs, i aquesta és la gràcia. Ell mai pretén fer gràcia. Tot el que fa és el contrari. Ell, tot el que fa, totes les argúcies per seduir a les dames, ell ho fa d'una manera molt seriosa, perquè ell està convençut que no hi ha ningú més seductor que ell, no?
Sí, ell és decadent, però no ho sap, no?
Ell no ho sap, no. I aquesta és la gràcia, per exemple. Les òperes bufes, precisament, els personatges en si, d'alguna manera ells ja són conscients de la seva ridiculesa, no? Però, en canvi, aquí no. Aquí ell és un personatge extremadament seriós. Però aquesta decrepitud i aquesta decadència d'aquest personatge que no ho sap és precisament el que dona la gràcia a la trama, no? Mm-hmm.
Hi ha una pregunta que fa molta estona que m'està rondant al cap. Comentant que estem amb el director d'escena d'aquest Falstaff. Per algú que no sàpiga gens res d'obra, jo estava mirant el llibret, veia que hi ha un director d'escena, un director d'orquestra. Quina és la feina d'un director d'escena en una òpera?
La mateixa que amb una peça teatral, que és allò que està escrit, en aquest cas amb un llibret i una partitura, posar-ho a l'escenari, posar-ho dalt de l'escena, fer que allò visqui dalt de l'escena. Per això, doncs, cal pensar conjuntament amb l'escenògraf una escenografia, pensar un vestuari, treballar amb els cantants, amb els actors, en aquest cas els cantants, sobre el que han de fer discutir amb ells i fer entendre les situacions que es donen i com s'han d'explicar, posar els llums d'acord amb l'il·luminador i tot això fer-ho conjuntament o d'acord, vaja, amb el director musical, que després dirigeix l'orquestra, que dirigeix els cantants i que és el que finalment acorda tot plegat.
Entenc que seria com la feina del director teatral...
aplicada a l'òpera.
Amb la diferència que aquest director de teatral ha de col·laborar amb un altre, que és el director musical.
Però jo, si em permets, Pau, un incís, jo penso que sí que és com en el teatre, però jo trobo més complicat.
Sí,
perquè en el teatre estàs jugant o estàs movent-te amb un text. Aquí hi ha un text i hi ha una música, no?, que d'alguna manera o altra està acompanyant o no acompanyant, com dèiem en el Falstaff, sinó formant part d'aquesta dramatúrgia, no? I que és el que d'alguna manera, doncs clar, per mi, que jo sóc músic però no sóc del director d'escena, per mi, potser per tu és una simplificació, però jo penso que és una dificultat afegida, no? És a dir, no es tracta de llegir només l'argumentari i de fer l'argumentació, sinó que veure com la música està incidint en aquest drama, no? I jo, si em permets, jo que...
Aquesta és una qüestió clau, és a dir, bueno, però, sí. Llegeixes tot o no pots posar-me a ser una òpera.
Sí, però volia fer incís en això perquè jo penso que en aquest Falstaff, si em permets que t'ho digui, aquest fet està molt ben resolt. Jo el poquet que he pogut veure des del fossat de la interacció dels personatges entre ells i l'actuació, doncs està vestida, està pensada amb aquesta, no només amb aquest text, sinó amb aquest dramatisme de la música que comporta, no?
És que de fet la partitura ja explica tot el que passa, i si et remets a la partitura, si et bases en la partitura, és més senzill explicar les coses en l'escenari. Allò que està allà escrit ho has de fer visible a dalt. Hi ha un fragment...
Ah, sí, jo t'anava a proposar el de la carta, potser.
El de la carta,
no?
Que està, és claríssim amb això, no? Són dos personatges que estan llegint una carta que els ha enviat el Falstaff, dues dones. Ha enviat la mateixa carta a dues dones.
Per seduir-les.
Això ho fan els bancs, també, ara, eh?
Sí. Una carta d'amor, no?
També, sí.
Li ha enviat una carta d'amor a cadascuna i el primer que fa cadascuna, com són amigues, és explicar a l'altre que ha rebut una carta. I la sorpresa és quan s'adonen que la carta és la mateixa. Bé, l'escena en què estan llegint la carta i s'adonen que és la mateixa està escrita amb el que és la lectura de la carta, està amb, hi ha un acompanyament del cor en anglès. I quan fan els comentaris que s'adonen que allò és el mateix, calla el cor en anglès i entra la corda en l'orquestra. I això amb un espai de 3, 4, 5 compassos cada vegada.
Si vols, ho sentim, i així la gent ho sentirà, veurà el que estem dient.
Això és el cor anglès.
Fulge la luce, amor tuo fro. Ma come? Che cosa dice? Salvo che il nome, la frase è uguale. Fulge da Meg, amor tuo, amor bramo. Qua Meg, la Alice, e tale quale. Non domandar perché, ma dimmi.
Els fragments d'aquest tenim el cor anglès corresponen al moment que estan llegint. Quan paran de llegir i es fan el comentari entre elles, hi ha simplement uns acords de la corda, van puntuant, pam, 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 i després sí, torna a entrar el cor anglès.
Què passa? T'està dient el mateix. Sí. Que és, això em sona. Llavors torna a llegir, i el cor anglès, que és quan llegeixen la carta. Però això és un exemple com concret d'ara, però en aquesta òpera n'hi ha milers d'exemples així. O sigui, com dèiem, és això, no? La música no és una base sobre la qual els cantants van cantant i ja està. La música, el que us deia abans, no? Una mica en aquest concepte wagnerià, no? De l'espectacle total, no? Que, si em permets, també diuen que Verdi, que va conèixer la música de Wagner, igual que Wagner va conèixer la música de Verdi, i contràriament a la tradició aquesta dels públics wagnerians i públics verdians, que sembla ser que es tenen mania els uns als altres, Verdi i Wagner es professaven una gran admiració.
Sí.
Perquè, bueno, feien coses molt diferents, però, bueno, quan una cosa està ben feta, està ben feta.
Algun dia haurem de parlar d'això dels wagnerians contra els
bueno, wagnerians, sí, a veure què... Sí, però això...
No sé quina...
Això forma part d'aquesta tradició una mica, jo diria, deixa'm que ho digui, absurda, perquè, com dic, les coses ben fetes estan ben fetes. Però sí, els tradicionals públics wagnerians i verdians es tenen mania entre ells. Però Verdi, al final de la... En aquesta època, no, ell va dir que havia conegut molt bé la música de Wagner... uns quants anys abans s'havia inaugurat el Teatre de Bayreuth, que sembla ser que va ser un aconteixement musical molt important a l'època. Tots els grans compositors d'aquell moment van anar, si no a l'estrena, van anar a conèixer la música de Wagner en directe allà. I Verdi ho va dir, si jo hagués conegut, com conec ara, la música de Wagner abans, la meva producció musical hauria sigut molt diferent. Això no vol dir que menyspreï el seu, però sí que vol dir que, d'alguna manera, és un reconeixement a un concepte, perquè evidentment el que estem sentint no és Wagner, és Verdi, però és aquest concepte de que la música no és només un acompanyament, no? Això trobo, jo trobo que és realment és fascinant, no?
Home, la veritat és que l'escoltar és la primera vegada, clar, quan escoltes a vegades fragments d'òperes i de música d'aquest tipus quan no en tens ni idea, si t'ho expliquen abans. Ha sigut molt, molt gràfic aquest exemple que heu posat de la carta. Pau, tinc una pregunta, una altra pregunta per fer. Entenc que, dèiem que s'ha de treballar amb el director d'orquestra i amb el director musical. Tens molta experiència en aquest lloc de director d'escena. Alguna vegada ha passat que no t'entens?
En general m'intès molt bé amb la majoria de directors musicals que he treballat. En algun cas hi ha hagut més divergències, un parell de casos, recordo, que no, diguem que la sang no ha arribat al riu. Hi ha casos que s'expliquen d'òperes de grans directors d'escena que s'han barallat amb grans directors musicals. El cas del Giorgio Strehler i el Leon Frischbanker. Sí. Havien tingut alguna enganxada d'aquelles sonades.
Al final s'acaba representant l'òpera o s'ha
sí,
de canviar
sí,
de director?
Sempre s'acaba representant l'òpera, sempre s'acaba representant, passi el que passi. Si no hi ha el cantant, el van a buscar a l'altra punta del planeta, però el taló s'obre a l'hora fixada. Jo no, ja dic, no he tingut problemes amb això. Segurament també perquè sempre he fet les direccions d'escena a partir de la partitura. I aleshores és molt més fàcil entendre, perquè finalment et remets a un element comú, que és la partitura que està escrita, i si demanes segons què, si allò està escrit, doncs el director musical no té cap inconvenient en accedir
no, no, pot, no pot discutir-ho, tampoc, no?
No, és que hi està d'acord.
És que allà la partitura...
Que hi ha una pausa. Aquesta pausa no la podem fer més llarga. Si és una pausa que està allà marcada amb un calderó, que és per això, el director diu, sí, com vulguis, jo la faig curta, si no passa res. Però si tu la vols més llarga perquè passa alguna cosa a l'escena, doncs la farem més llarga.
Al final la música i l'òpera, sobretot, perquè és un espectacle molt complet, no sempre dos i dos són quatre, és a dir, a veure, es treballa en la interpretació d'una partitura amb un text, i moltes vegades això és molt interessant també treballar a partir no només del text sinó de la partitura, perquè moltes vegades els compositors ja t'ho deixen ben clar, ja. Com diu el Pau, quan un compositor posa una pausa en un calderó és un signe que vol dir que el temps s'atura, allà en aquell temps s'atura, i no diu quan. Quan un compositor posa això, t'està dient que, bueno, tu mateix, depèn de com estigui anant això, de com tu ho vegis, doncs aquí ho fas més llarg o més curt, no hi ha un concepte matemàtic. I al final la relació entre director d'escena i director musical, jo la veig una mica com és una relació com de polítics, no? Els bons polítics dialoguen, els mals polítics es barallen, no? Pues quan el director d'escena i el director musical són bons directors d'escena o bons directors musicals, poden tenir conceptes molt diferents, però al final es tracta de dialogar i de trobar un punt d'acord, que al final no es tracta de qui guanya, perquè qui ha de guanyar aquí sempre és l'espectacle, és l'obra. Qui ha de sortir-hi guanyant és l'obra.
Tinc una altra pregunta, que aquesta, diguem, portava una estona aguantant-me-la també. Quin marge té un director d'escena per fer un Falstaff, per exemple, diferent a un altre director d'escena? Es poden fer Falstaffs molt diferents?
Sí, i tant. I el marge és tens tot el marge, vaja.
Clar, sento això de clar, et bases en la partitura, està escrit, i llavors a on hi ha el marge perquè el director d'escena intervingui?
A veure, perquè la partitura, com qualsevol text, es pot interpretar de moltes maneres. Això amb un text escrit, qualsevol Shakespeare l'hem vist fer de mil maneres diferents, no? I ningú s'escandalitza, ningú, o sí, però tothom ho troba normal que tu, a partir d'aquell text, puguis fer la proposta que et sembli. Amb una òpera és igual, a partir del text i de la partitura, doncs tu pots fer la proposta que vulguis. A mi l'únic que no m'agrada d'això, diguéssim, és si el director d'escena fa una proposta, diguem, arriscada, però sense partir de la partitura o sense conèixer a fons la partitura. És a dir, tu pots estar transgredint un text teatral, i això molts directors d'escena ho han fet, i és perfectament lícit sabent què estàs transgredint. Allà diu una cosa i tu en fas una altra. Molt bé. L'art sempre és transgressió. El problema per mi és quan transgredeixes el que diu una partitura no perquè ho vulguis fer, perquè ja sé que diu això, però jo vull dir una altra cosa, sinó perquè no saps què diu i tu simplement vols dir una cosa que tu t'ha passat pel cap. Aquí, per mi, la cosa comença a grinyolar.
Que per fer coses molt, molt creatives, primer cal ser, poder ser fidel, no?
Bueno, clar, cal conèixer què tens entre mans, i aleshores fes el que vulguis.
Clar, la transgressió ha de tenir una lògica i una justificació. No pot ser transgressió perquè sí. Ara, quan la té, la transgressió pot ser immensa, eh? Vull dir que no...
Doncs ens quedem amb això. Apuntem a l'agenda el divendres a 2:15 del vespre aquest Falstaff de Verdi a càrrec d'una producció dels Amics de l'Òpera de Sabadell, dirigit pel Pau Monterde en la direcció d'escena. Lluís, moltíssimes gràcies.
No, sort en la... Gràcies a vosaltres i sobretot gràcies al Pau, perquè necessitaríem dues hores més.
Ja, avui no, tenim aquí, em donava per un parell d'hores més.
Hauríem,
sí, sí, sí.
Haguéssim tingut d'estar...
Està sonant la fuga.
Sí.
És un dels problemes que vam haver de resoldre amb el director musical. Jo volia col·locar els cantants a la fuga final, diguem, el cor final, que és això que sentim, els volia col·locar d'una manera determinada. Resultava que el director no els podia sentir tots, no els sentia alhora. Com jo els havia col·locat, sentia els que tenia més a la vora i els altres no. Què hem de fer? Canviar la disposició, perquè el seu raonament era impecable. Jo no puc dirigir això, que és molt complicat tècnicament, si no els sento bé tots. Per tant, els vaig col·locar d'una altra manera i resolt el problema.
Doncs un exemple molt gràfic per acomiadar-nos i tornem després de la publicitat amb benestar emocional. Nosaltres ara escoltarem aquí un trosset d'aquesta...
Sí, deixem aquest final, que és una meravella, és una fuga final on aquí Verdi es despedeix demostrant tot el seu mestratge i tot el seu saber bon fer.
Doncs fins la setmana que ve, Lluís.
Fins la setmana que ve.
Gràcies, Pau.
Gràcies, Pau.
A vosaltres.